Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president de la Generalitat qualifica la sequera com el principal problema del país i reclama que es deixi de considerar com una anomalia o excepció. Pere Aragonès anuncia una acceleració d'infraestructures noves per lluitar contra la falta d'aigua i més inversió econòmica per intentar evitar noves restriccions. Més de 3.000 persones han arribat en pastera a Itàlia durant els últims dies. Una quarantena han perdut la vida durant la travessia i hi ha desenes de desapareguts a causa de diversos naufragis. Des de divendres passat, més de 400 migrants també han desembarcat a les costes espanyoles provinents del nord d'Àfrica. L'ONU demana ajuda urgent per a Somàlia. El país, que es troba en una crisi humanitària, està afectat per una greu sequera i per la violència de grups jihadistes. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana reunir més esforços per recaptar 2.600 milions de dòlars. Acord de conformitat al segon judici per difondre fake news per criminalitzar menors estrangers. L'acusada, que evita entrar a presó, va atribuir a menors no acompanyats de Canet de Mar uns incidents que il·lustrava les xarxes amb un vídeo d'uns fets que havien passat al Brasil. Els taxis es mobilitzaran a l'aeroport del Prat a principis de la setmana que ve contra els conductors sense llicència que capten turistes quan arriben a les terminals. Alerten el Departament d'Interior i AENA que la situació ha arribat al límit i demanen més mitjans per als Mossos. Les associacions d'agents de la Guàrdia Civil demanen la dimissió del ministre de l'Interior per la situació que diuen que els agents viuen a Catalunya. Demanen que el govern espanyol consideri que Catalunya és una zona d'especial singularitat per les contínues discriminacions que, segons ells, pateixen. Els bisbes catalans rebutgen el gag de TV3 de la Verge del Rocío i consideren que fereix sensibilitats. En un comunicat recorden que la televisió pública de Catalunya ha de mantenir la neutralitat religiosa i respectar els sentiments de tots els creients. Avui comença la campanya de la renda, que s'allargarà fins al 30 de juny. La declaració ja es pot presentar per internet. A partir del 5 de maig es podrà fer per telèfon i des de l'1 de juny de manera presencial. Una de les novetats és que s'amplien les ajudes per mares amb fills de fins a 3 anys. Mor als 89 anys Joan Baient, ànima de l'emblemàtic bar Pinocho de la Boqueria de Barcelona. Baient es va jubilar fa uns mesos només i actualment estava en litigi per la propietat del nom del bar que havia traspassat. Els esports.
Avui torna la Champions a les 9, Benfica, Inter i City, Bayern, anades als quarts de final. En handbol a 3/4, Granollers, Flensburg, anada dels quarts de final de la Lliga Europea. Ara s'està fent el sorteig de la fase final de la Copa del Rei. I Barça i Girona fan una passa més en els seus objectius de títol i de permanència a la Lliga després de l'empat a 0 d'ahir al Camp Nou.
I el temps tarda, amb temperatura molt suau, màximes entre els 22 i els 27 graus, sol, núvols prims i alguna nuvolada de tarda inofensiva. Demà esperem ben apuntat que farà pujar la temperatura a la costa i alguns ruixats de tarda al Pirineu i al nord-est del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs tornem i comencem aquest Catalunya al dia avui escoltant com el president Pere Aragonès ha qualificat la sequera com el problema més greu que ara mateix té Catalunya i les explicacions que acaba de donar de com el seu govern prepara les infraestructures de futur per garantir l'aigua de boca en tot moment. Anirem a Lleida avui per conèixer un pla pilot que tira endavant la Diputació, atenció, per subvencionar les 72 farmàcies dels municipis de menys de 1.500 habitants per oferir serveis de medicació als pacients més grans, és a dir, aquella preparació de les pastilles que han de prendre els més grans en uns blisters organitzats per dies de la setmana i horaris del dia. Un servei que existeix ja en moltes ciutats, en moltes farmàcies, això sí, amb la validació dels metges del CAP i que ara es dota econòmicament, aquí la novetat, i es vol que s'estengui a altres llocs del país. Parlant de metges i d'atenció als metges, a la campanya també us explicarem que engega l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central per cobrir les vacants de bates blanques, tant d'infermeres com de doctors i doctores. Els costa molt cobrir les places que necessiten a la Catalunya Central. De fet, per posar un exemple, l'any passat, de 37 places que hi havia, 21 van quedar sense poder cobrir-se. I passarem també pel monestir de Santes Creus, on avui comencen els treballs per restaurar el claustre gòtic, una de les parades obligades de la Ruta del Cister i que ha de permetre millorar la conservació, de fet, d'una de les joies de l'art medieval català. Una inversió que s'hi farà que és de 3 milions i mig d'euros. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem d'entrada amb un resum del més destacat que ha dit en aquesta compareixença que encara dura hores d'ara, després de la reunió de govern que ha fet el president, o que està fent, vaja, encara, el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Entre altres coses, una de les primeres frases que ens ha quedat, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
És que el principal, perquè ho ha dit en singular, el principal problema de Catalunya en aquests moments, ha dit, és la sequera.
Sí, ho ha dit el president i ha fet una crida a l'oposició perquè actuï amb responsabilitat i desbloquegi un acord que ajudi encara conjuntament la difícil situació en la que estem.
La situació és greu, ens obliga a totes i a tots al màxim de responsabilitat, al govern, a totes les institucions i també doncs, a tots els grups parlamentaris. Ens exigeix a tots doncs, fer possible aquesta voluntat de suma, de contribuir a trobar solucions i allunyar-nos de bloquejos que només ens dificulten ser útils a la ciutadania com hem de ser.
Aragonès feia aquestes afirmacions després del fracàs de la cimera de la sequera per l'oposició dels socialistes i de Junts d'acceptar sancions pels municipis que incompleixin amb les restriccions de consum. El president ha subratllat el seu compromís d'accelerar la millora i construcció de dessaladores i potabilitzadores i ha explicat que només amb l'aigua que s'ha traspassat de Sau a Susqueda s'ha garantit el subministrament d'un milió de persones durant 3 mesos. El president també ha fet una crida a la responsabilitat de tothom per estalviar tanta aigua com sigui possible i evitar així el pas a la fase d'emergència.
Disposar d'una farmàcia a prop de casa es considera un servei bàsic per contribuir a fixar la població en entorns rurals. A les comarques de Lleida està a punt de començar un pla pilot que subvencionarà les 72 farmàcies de municipis de menys de 1.500 habitants perquè ofereixin medicació planificada a pacients de més de 70 anys. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per tant, Estela, el pla té un doble objectiu, que les farmàcies siguin viables i alhora facilitar, com deia, que la gent gran es prengui correctament els medicaments que tenen prescrits.
Sí, en aquest cas seran 360 pacients, 5 per cada farmàcia, que aniran un cop per setmana a buscar un blister personalitzat. De fet, aquesta opció, que es coneix com a servei personalitzat de dosificació, les farmàcies de tot el país ja el poden oferir, però el cost l'ha d'assumir l'establiment o el pacient. La novetat ara és que a partir del juny i durant 6 mesos, els municipis petits ho pagarà la Diputació de Lleida amb un pressupost de 54.000 euros. És un pla pilot que es fa en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Lleida i la Marta Huguet n'és la vocal de formació.
Frenar també el despoblament, si estem ajudant aquestes farmàcies, estem dotant de serveis en aquestes poblacions, per tant estem frenant que la gent marxi d'aquestes poblacions i per últim doncs, fer el sistema molt més sostenible, no? Doncs que el pacient, si té serveis allà, si segueix molt bé la seva medicació, doncs visitarà menys vegades el metge i utilitzarà menys els serveis, per tant entre tots serem una mica més viables.
També hi col·laboren l'empresa Benelink i l'obra social La Caixa, que finançaran els blisters individuals. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Maria Enriqueta Arancón, confia que el pla tingui èxit i s'estengui.
O sigui, la idea és que nosaltres el que volem és que es mantingui i, de passada, extendre'l a tota la població rural de Catalunya. Aconseguir que les diputacions, i si no el CatSalut, o concertar-ho amb el CatSalut i que sigui un servei remunerat per part del CatSalut a totes les farmàcies rurals, com a mínim les rurals. D'entrada, l'ideal seria a tota la població.
Estela, ja heu parlat amb una d'aquestes 72 farmàcies que participaran al Pla Pilot.
Sí, la de Vilanova de la Barca, al Segrià, la seva propietària, que és la Núria Pera, ja prepara la medicació a 3 o 4 pacients, però assegura que sense ajuts no pot ampliar el servei.
Jo, sincerament, el preu que jo ara tinc és un preu simbòlic de servei, però vull dir, és per cobrir costos del material que utilitzo. Però sí que és veritat que és un servei que és molt laboriós, perquè és molt rudimentari, és un a un, ficar el blister i anar ficant, no ficant, i mirar a cada persona, agafar cada persona individualment. Jo vull dir que al final és un ajut que hi ha, que s'ofereix, però sí que pues, s'agraeix que hi hagi una remuneració que es valori, al final que es valori, no?
I, a més, afegeix també una altra reclamació, i és que la medicació a mida es reguli i sigui igual per a totes les farmàcies.
Gràcies, Estela. Per cert, que l'ICS de la Catalunya Central ha engegat una campanya per captar, en aquest cas, futurs metges de família i infermeres als CAPs, perquè costa molt atraure aquests perfils professionals a la zona. De fet, l'any passat, a les 37 places de medicina que es van oferir, 19 van quedar vacants. Anem, doncs, cap a Manresa. Nàtia Dell, com és que els costa tant trobar residents?
Bon dia, Marta. D'entrada, perquè costa a tot arreu de trobar-ne de metges, però, a més, s'hi afegeix la percepció que no és una zona prou atractiva a la Catalunya Central, o en tot cas no sembla aparentment tan atractiva com pugui ser Barcelona o Girona. Això ens explicava almenys l'Anna Periques, que és estudiant de Medicina. Ens confessava que sovint ella ha sentit a dir que la Catalunya Central és de segona categoria i nega que això sigui així.
Tens la sensació que és com Barcelona, uau, i la Catalunya Central és la coletilla, i realment no, perquè al final el que tu, per exemple, amb un CAP de Barcelona pots resoldre és exactament el mateix que pots resoldre aquí. Per tant, realment aquí no és que siguem de segona. Tenim també unes bones instal·lacions, tenim uns bons professionals.
En canvi, el Pau Roca, que és de Sant Cugat i és metge resident, tenia clar que volia anar a la Catalunya Central perquè li agrada el tamany i les possibilitats que li ofereix la zona.
Vaig descartar la zona més urbana, més del Barcelona ciutat, perquè volia fugir una mica tot plegat d'una zona tan urbana i amb uns hospitals tan grans. Dins de la Catalunya Central, en el meu cas que he escollit, acaben escollint Manresa, doncs oferia una mica un hospital, també amb molta història i a la vegada modern, amb un bon equilibri entre els residents de Medicina i Família amb residents d'altres especialitats.
El problema és que de casos com el Pau n'hi ha poquíssims. La majoria d'estudiants opten per altres zones, altres territoris, atrets per motius molt diversos, des de les instal·lacions i hospitals més grans fins al fet que són zones més atractives des del punt de vista turístic.
I escolta'm, Nadi, quantes places ofereixen aquest any?
37 per a residents de metge de família i 15 d'infermeria, que serien distribuïdes en 16 centres docents d'atenció primària, a Anoia, Bages, Berguedà i Osona. Clar, què passa? Que veient com va anar l'any passat, que van quedar tantíssimes places per cobrir, no volen tornar a enganxar-se als dits, no volen tornar a passar pel mateix. Per això han impulsat aquesta campanya amb jornades de portes obertes i vídeos promocionals. Laura Camps és la cap d'estudis de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central.
Bé, ens trobarem amb un problema de falta de professionals, que en certa manera aquest problema ja hi és, però pot ser molt més accentuat. Ens faltarà cobrir les faltes de metges als diferents centres d'atenció primària.
Camps posa en valor la Unitat Docent de la Catalunya Central, la tercera més gran de Catalunya, amb 13 anys d'experiència formant especialistes.
Les associacions d'agents de la Guàrdia Civil demanen la dimissió del ministre de l'Interior davant la situació que diu que viuen a Catalunya. Consideren que Fernando Grande Marlaska és còmplice d'un desmantellament encobert del cos. A més, exigeixen que el govern espanyol consideri Catalunya zona d'especial singularitat per les contínues discriminacions que asseguren ells que pateixen. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Quines discriminacions denuncien?
Sí, són diverses, eh? I aquesta zona d'especial singularitat representaria entre 400 i 800 euros més a la nòmina. Consideren que, sobretot a Lleida i Girona, les seves famílies estan discriminades per una part de la població. Asseguren que pateixen assetjament, tot i que admeten que no ho denuncien per por. Així ho han explicat els portaveus Ernesto Vilariño i Milagros Tívico del CESIF i JUCIL.
Las condiciones en las que viven habitualmente ellos y sus familias, en un ambiente de insultos y escarcher continuos que hacen insoportable la vida de los agentes en Cataluña.
Es una imposición de una lengua sobre otra. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de los guardias civiles, al igual que los hijos de otros muchísimos ciudadanos que están aquí trabajando, tienen prohibido lo que es el estudiar en castellano, lo que es estudiar en su lengua materna.
És per això que aquestes associacions d'agents de la Guàrdia Civil demanen la dimissió del ministre Fernando Grande Marlaska perquè, diuen, és còmplice de la desarticulació del cos amb pèrdues contínues de competències, com ara la marítima, els rescats de muntanya o la investigació dels focs forestals, segons Vilariño.
El servicio de emergencias 112, la Guardia Civil está excluida. No son pasados, por ejemplo, al servicio marítimo, al servicio de GEAS, al SEPRONA. Si a esto le añadimos la desarticulación o la desactivación del grupo de explosivos en Lleida, el GEDEX, y el grupo de montaña de Puigcerdà, estamos asistiendo a un desmantelamiento soterrado de la Guardia Civil en Cataluña.
A Catalunya hi ha destinats actualment 3.000 agents de la Guàrdia Civil. Segons les associacions CECIF i JUCIL, en faltarien encara 1.000 més, que són les que s'han perdut, diuen les associacions, per culpa del procés.
És un quart de dues. Moment per saber com tenim a aquesta hora la situació a carreteres, autopistes i transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general la circulació tranquil·la, però amb alguns punts conflictius. Ara hi ha un nou accident a la C31 a la Costa Brava, a l'altura de Palamós, en sentit sud, en direcció Barcelona. Segons informen des del Servei Català de Trànsit, se circula només pel voral. Hi ha un quilòmetre de cua en aquesta zona. Sí que fa més estona que dura un accident amb posterior incendi de vehicle. Han topat en dos turismes a l'altura de Vilafranca del Penedès, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, i després de la topada un dels dos turismes s'ha incendiat. El foc està extingit i ara bombers estan netejant una fuita de combustible, segons ens han informat a fonts del Servei Català de Trànsit. Hi ha uns 13 quilòmetres de cua en aquesta zona, des de Castellet i la Gornal i fins a Vilafranca del Penedès en sentit nord. D'altra banda, a causa d'obres, hi ha cua a l'autovia A2 entre Granyanella i Cervera en direcció Barcelona i també circulació lenta en direcció Lleida a l'altura de Cervera a causa d'aquests treballs a la alçada. Pel que fa a la situació del transport públic, també una incidència que fa estona que dura, la línia R4 de Rodalies, que es troba interrompuda entre Manresa i Castellbell i el Vilar en totes dues direccions. I això passa perquè han atropellat una persona a l'altura de Sant Vicenç de Castellet. L'empresa ha establert un servei alternatiu per carretera. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit, també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Temperatura semblant a la de les últimes hores, tarda de sol, amb alguns núvols prims, pocs núvols i de cara demà al matí fins i tot menys nuvolositat. Domini del sol a moltes comarques amb un vent que afavorirà a partir de mig matí, migdia, que pugi la temperatura amb valors fregant o per sobre dels 25 graus a la meitat sud del país, bàsicament. De cara demà a la tarda, ruixats al Pirineu, localment moderats, cota de neu a l'Aran, baixant a 1.000 metres, a la resta 1.600 metres, i descens de la temperatura de cara a dijous, amb alguns ruixats al terç nord i temps variable a la resta.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Reunió aquesta tarda entre la Conselleria d'Interior i 6 ajuntaments del Gironès per estudiar què es pot fer, si és que es pot fer alguna cosa, per evitar la festa rave com la que aquesta Setmana Santa s'ha fet en uns terrenys de Cervià de Ter i que ha provocat les queixes dels veïns de la zona. Els últims participants en aquesta rave van marxar ja ahir a la tarda. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta reunió, Fèlix, l'han demanat aquest matí des dels ajuntaments i s'ha convocat d'urgència.
Sí, segons ha confirmat el Catalunya al Dia, serà a les 6 d'aquesta tarda a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. La rave no s'ha fet en el seu terme municipal, sinó al poble veí de Cervià. Però sí que per la ubicació, en una antiga sorrera tocada al riu Ter, els veïns d'aquest municipi són els que directament han rebut l'impacte del soroll i de la música durant 4 dies i 4 nits. Núria Martínez és l'alcaldessa de Sant Jordi.
Aquesta tarda sí que hem constatat una trobada amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, amb en Joan Majoral, no per evitar les risques, perquè això penso que serà molt complicat, però sí per intentar buscar la manera de poder aturar aquestes festes des del minut inici. Vull dir, no deixar ja que tinguin temps per fer tota la parada i d'aquesta manera suposo que seria molt més fàcil la intervenció dels cossos de seguretat.
A més de Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter, hi han convocat també els ajuntaments de Sant Joan de Mollet, Flaçà, Bordils i Sarrià de Ter.
Escolta, Fèlix, per cert que ahir a la tarda ja va marxar tothom d'aquesta rave, però com han deixat la zona, diguéssim?
Doncs també li he preguntat, tot recollit diu, aquest no és el problema, insisteix l'alcaldessa.
No ha hagut cap problema, vull dir, normalment aquesta gent no són problemàtics. I em consta que la finca ha quedat bé, no hem deixat res, vull dir que tot bé. No és que siguin problemàtics, és el que representa muntar una festa d'aquestes i el perjudici que causen a altres persones. En aquesta festa eren màxim en comptabilitzar 300 persones, però la festa d'aquestes 300 persones ha molestat a quasi 2.000. És a dir, no és una cosa justa.
Aquesta segurament seria la conclusió, que el soroll d'una rave amb 300 persones, doncs que molesti durant 4 dies 2.000 veïns dels pobles de la zona, no és una cosa justa, diu l'alcaldessa. A banda de la reunió d'avui a la tarda, el propietari dels terrenys, i d'acord amb els ajuntaments, estudiarà també emprendre accions legals contra els promotors de la rave. Aquí serà bàsica la identificació d'una part dels 300 assistents a la festa que aquests dies han fet els Mossos d'Esquadra.
L'Audiència de Barcelona condemna per segona vegada una persona per difondre fake news que criminalitzaven menors estrangers no acompanyats. També per segona vegada la vista ha acabat amb un acord de conformitat per evitar la presó, en aquest cas, a l'acusada. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Núria Jar, bon dia.
Bon dia.
I quina ha estat la sentència?
Doncs l'acusada ha reconegut els fets que va denunciar la Sindicatura de Greuges de Barcelona a canvi d'una condemna d'un any de presó, una multa de 900 euros, 5 anys d'inhabilitació per treballar en àmbits educatius i un programa de tractament i reinserció. Això li permetrà evitar la presó, ja que inicialment la Fiscalia li demanava 2 anys de condemna. L'acusada va difondre a través de Twitter un vídeo on es veien diversos alumnes amb comportaments violents dins d'una aula, unes imatges gravades al Brasil però que l'acusada va fer servir per difamar menors d'un centre d'acollida.
Aquesta és la segona sentència en hauria de l'Audiència de Barcelona per la difusió de notícies falses a través de xarxes socials.
Sí, la primera aquí a l'Audiència i a tot l'Estat va ser el novembre passat i també va acabar amb un acord de conformitat per evitar la presó de l'acusat. En aquella ocasió, un home de Canet de Mar, al Maresme, va compartir un vídeo gravat a la Xina per difamar menors marroquins no acompanyats, uns fets que va denunciar la DGAIA.
Passa a disposició judicial el jove de 19 anys acusat de matar a trets l'encarregat d'un club de tir de Canovelles al Vallès Oriental. L'home va ser detingut diumenge a Múrcia després d'aconseguir fugir en cotxe amenaçant a punta de pistola dues dones de Barcelona, Marriera.
El detingut ha estat traslladat al jutjat i després de prendre-li declaració està previst que aquesta tarda el jutge decideixi. Tot fa pensar que decretarà presó preventiva i derivarà el cas a un jutjat de Catalunya i això podria retardar el trasllat encara uns dies. El tiroteig va ser dissabte a la tarda per causes que ara s'investiguen amb les imatges recollides al club de tir i també a les estacions de servei per on va anar parant durant la fugida en cotxe fins a Múrcia. El presumpte assassí va fugir de Canovelles amenaçant amb una pistola una dona i ja a Barcelona va fer el mateix amb dues dones més que el van portar fins a Múrcia on va ser detingut. El jove té 19 anys, és un exmilitar de l'exèrcit de terra que va estar poc temps de servei ja que es va donar de baixa voluntària.
L'Ajuntament de Platja d'Aro portarà als jutjats el govern espanyol per intentar acabar amb la situació d'incertesa que viuen els propietaris de 850 habitatges a primera línia de mar afectats per la llei de costes. Us ho vam explicar en aquest programa ara fa unes setmanes. Són vivendes situades dins el domini públic i que no es poden vendre ni deixar en herència perquè no els deixen registrar-les. Un tràmit, evident, imprescindible per aquest tipus de gestions. Ajuntament i veïns es van reunir dissabte i han optat per anar per la via judicial. Clara Jordan, Girona.
Sí, Marta, fa 2 anys l'Ajuntament de Platja d'Aro va demanar a l'Estat que modifiqués la línia, però no ha arribat cap resposta i per això han decidit portar el cas als jutjats. De moment es presentarà un requeriment i si en un mes no hi ha resposta s'anirà al contenciós, com explicava l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Això ens hauria de servir doncs, perquè fos finalment la justícia, en aquest cas l'Audiència Nacional, la que definís doncs, quin és el procediment que ha d'activar l'Estat per donar sortida a una situació que hi ha una llei, en aquest cas la del 2013, que preveu que sigui el govern de l'Estat que determini el procediment per al qual s'han de desafectar aquests territoris.
De moment, aquest pas el fa l'Ajuntament, però els propietaris, si ho volen, també poden presentar un contenciós. L'alcalde ja els ha dit que si ho fan, tindran el seu suport.
Si prenen aquest acord, doncs nosaltres, òbviament, en el marc de la defensa dels interessos públics, d'alguna manera defensar la situació que preveu la llei del 2013, en el que, òbviament, aquesta línia s'ha d'acabar moguent i, per tant, tenir ordenat el nostre passeig marítim a Platja d'Aro.
Recordem que aquestes vivendes estan dins de l'espai de domini públic des de fa 10 anys, quan es va intentar posar ordre al desgavell urbanístic que hi havia hagut a les costes de l'Estat a finals dels 70 i principis dels 80. Tot i això, com que aquesta mateixa llei ja preveia la modificació de les línies en casos com el de Platja d'Aro, no hi havia hagut problemes. Fins al 2019, quan va entrar a treballar una nova registradora de la propietat a Sant Feliu de Guíxols, que es basa en la llei del 1945 per considerar que aquests habitatges són béns públics i, per tant, no es poden registrar com a propietat privada.
L'alcaldessa de Barcelona i aspirant a la reelecció pels comuns, Ada Colau, ha criticat la deriva d'acostament a Xavier Trias que atribueix a l'alcaldable socialista Jaume Collboni des que va deixar el govern municipal. Jordi Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Després de Setmana Santa, ara sí que la precampanya de les municipals, Jordi, es posa en marxa a ple rendiment.
Sí, la precampanya s'ha reprès amb crítiques d'Ada Colau al que fins fa poc era el seu primer tinent d'alcaldia. La candidata dels comuns ha retret a Jaume Collboni que renegui del govern del qual els socialistes encara formen part i s'ha mostrat perplexa per l'acostament al candidat de Junts, Xavier Trias.
Si segueix aquest camí, bueno, és que se'l podria imaginar de número 2 del senyor Trias, no? A mi el que em preocupa és això, és veure que un partit socialista, amb el que jo reivindico, que ha governat 4 anys, doncs em sap greu veure un soci de govern que ara es desmarca d'aquestes polítiques, que renega i que s'apropa a les tesis com oferint-se, no, a fer de possible número 2 del senyor Trias per intentar aturar la transformació de la ciutat.
En un col·loqui aquest matí, Colau ha apostat obertament pel decreixement turístic a la ciutat, sobretot amb l'objectiu de reduir el nombre de creueristes. Avisa que les previsions d'aquest sector són insostenibles i ha tornat a demanar a la Generalitat que limiti el nombre de creuers que fan escala a Barcelona.
Hi ha algunes activitats que s'han de limitar, perquè si no es limiten, porten a tot el sistema al col·lapse. S'ha de veure així, o sigui, perquè ja s'ha demostrat en el passat, no? Que creixi limitadament l'activitat no només no és bo per si mateix, sinó que pot causar grans danys a la convivència i al model econòmic de la ciutat.
Sobre la massificació turística del mirador del Turó de la Rovira, ha advertit que persistirà l'actuació de la Guàrdia Urbana perquè cal garantir el descans dels veïns.
Gràcies, Jordi. Els taxistes endureixen la pressió a l'aeroport de Barcelona perquè el Departament d'Interior i AENA aturin l'acció de conductors sense llicència per transportar passatgers que capten els turistes quan arriben i no saben on són a les terminals. Joan Garcia, què exigeixen?
Reclamen més mitjans per als Mossos i que s'assenyalitzi millor el servei del taxi i s'eliminin barreres per accedir-hi. L'associació majoritària, que és Elite Taxi, i la de taxistes marroquins en Jet, faran mobilitzacions a l'aeroport entre dilluns i dijous de la setmana que ve. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Obret, explica que la situació havia arribat al límit.
Los usuarios del taxi se quejaban, oye, que es que me sentía que me han cogido la maleta y me estaban llevando para el parking. Si nosotros hemos decidido hacer esto es porque la situación era límite.
Els taxistes fa 11 dies que fan patrulles de vigilància per fer fora els conductors intrusos i informar els clients d'on són els taxis. Asseguren que durant aquest temps s'han recuperat entre 800 i un miler de serveis diaris.
I què faran exactament els taxistes a l'aeroport a partir de dilluns?
Dilluns ocuparan la zona d'arribades de la TU entre les 10 del matí i les 12 del migdia. Durant aquestes dues hores aturaran el servei. També han anunciat per a dimecres de la setmana que ve una marxa lenta entre la TU i la T2 que pot afectar els accessos. Álvarez critica AENA per la situació del taxi a l'aeroport.
Que aquello es el cortijo de AENA, que de público nada, y que allí si pagas, estás, y si no pagas, te tratan como una mierda, como nos están haciendo los taxistas.
I a l'Institut Metropolità del Taxi li reclamen més inspectors per controlar taxistes que capten clients il·legalment a la TIRS.
I nova jornada de vaga dels conductors d'autobús de la companyia Montbus i Avanza, al Baix Llobregat. Els empleats fa més d'un any que estan en peu de guerra per reclamar millores salarials i la renovació de la flota de vehicles. Avui torna més serveis mínims a la xarxa d'autobusos del Baix Llobregat en un conflicte que va pel camí de cronificar-se, que ha portat aquests treballadors a manifestar-se durant bona part del matí pels carrers del centre de Barcelona, David Àngela.
Bon dia, Marta. A grans trets, els serveis mínims durant tot el dia d'avui oscil·laran entre el 20 i el 60% segons les línies i la companyia. Des dels sindicats adverteixen que, mentre esperen que l'àrea metropolitana de Barcelona lideri la solució d'aquest conflicte laboral, ja estan treballant per preparar mobilitzacions conjuntes. José Manuel Jurado és el responsable de sostenibilitat de Comissions Obreres al Baix Llobregat.
Bé, s'està treballant, però la idea és simplement fer confluir els diversos conflictes que hi ha a l'antiga Montbus, a Avanza. Parlar sempre de direcció que necessitem que l'AMB d'una vegada faci intermediari entre plantilles i la mateixa empresa a l'hora de buscar conflictes, que insisteixo, no són el mateix en cada empresa, però tenen un tronc comú. En alguns casos, incompliment d'acords previs al canvi de contactes, i sempre estem parlant d'utilitzar vehicles que estan en molt mal estat de conservació.
Aquest matí els treballadors d'aquestes companyies s'han manifestat pel centre de Barcelona. Reclamen un nou conveni col·lectiu i millores salarials, qüestionen els processos de subrogació del servei i reclamen que s'actualitzi una flota de vehicles que consideren totalment obsoleta.
Gràcies, David. És 2:15 i pràcticament un minut de dues. Tenim novetats, una informació que acabem de saber, que és que una adolescent ha quedat ferida greu en caure d'un vuitè pis a Reus, al Baix Camp. Els Mossos estan investigant ara per aclarir què ha passat, quines són les circumstàncies de la caiguda. Què en sabem? Clara Echevarria Domingo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs que el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís cap a 10:45 del matí. La menor és una adolescent que ha resultat ferida greu després de caure des d'un vuitè pis al passeig Prim de Reus. Segons fonts policials, un arbre esmorteït la caiguda i això li ha salvat la vida. La jove ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra, com deien, han obert una investigació per esclarir els fets i, de moment, no descarten cap hipòtesi.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Barcelona acollirà el Congrés Mundial de Parkinson, que es farà el juliol i que comptarà amb més de 4.000 persones entre experts i malalts de Parkinson. És per això que es formaran més de 2.000 persones entre els sectors claus de la ciutat, com ara els cossos de seguretat, també el personal de transports o del sector turístic, perquè coneguin aquesta malaltia, el Parkinson, i sàpiguen tractar les persones que la pateixen i que, amb motiu d'aquest congrés, visitaran la ciutat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Serà la segona vegada que el Congrés Mundial de Parkinson es faci a Europa, l'organitza l'entitat nord-americana World Parkinson Coalition cada 3 anys i aquest cop ha escollit Barcelona per la seva predisposició i sensibilitat amb aquesta malaltia. Juntament amb l'Associació Catalana pel Parkinson faran des de demà mateix ja cursos de formació a tots els sectors clau, com deies, els Mossos, la Guàrdia Urbana, treballadors dels aeroports de transports metropolitans, taxistes o treballadors del sector turístic i del Festival Cruïlla, perquè coincideix amb les dates del Congrés. L'objectiu és que sàpiguen com tractar persones amb malaltia de Parkinson. Montserrat Roger és la presidenta de l'Associació Catalana.
Una persona amb Parkinson pot tenir moments que es queden aturats i a lo millor pues, tenen dificultats per sortir d'un cotxe. També és possible que tinguin dificultats per parlar. A través de la formació donarem eines per tal que les persones que interactuen sàpiguen què està passant i després coneguin com donar un cop de mà.
Fluvio Capitano és un exemple, és membre del comitè organitzatiu del Congrés Mundial i té aquesta malaltia, el Parkinson. Ha explicat que viatjar genera molt estrès quan es té aquesta dolència. Per això aquest programa de formació és essencial per aquests malalts.
Estar en una situació de dificultat fa que la persona comenci a tremolar. És molt fàcil confondre aquest tremolor, aquest nerviosisme, per una altra cosa. Des del moment que arribin a l'aeroport, a una estació de tren, a l'hotel, sàpiguen que al seu voltant els servidors públics tenen un coneixement i poden interactuar amb ells amb més facilitat, és una cosa que ens alivia l'estrès. Ens permet d'anar de moure's més, amb més tranquil·litat.
Avui és el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia que a Catalunya afecta més de 29.000 persones, 150.000 a Espanya i 10 milions de persones al món.
L'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, incorpora a partir d'avui un servei que no tenien, és el servei d'una unitat mòbil de ressonància nuclear magnètica. Es calcula que faran unes 1.200 ressonàncies anuals, fet que suposarà una millora en el diagnòstic mèdic de proximitat i, evidentment, una reducció del temps d'espera. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, es tracta d'una demanda, Pau, històrica d'aquesta comarca, oi?
Així és, i molt esperada, ja que l'hospital no disposava de servei propi i la realització d'aquesta prova diagnòstica es feia fins ara a Lleida. El director assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars, Eduard Sanjurjo, s'ha mostrat molt satisfet amb el nou servei que comença avui, perquè significa dotar el centre amb una tecnologia moderna i necessària, sobretot en especialitats com la traumatologia, la neurologia o les malalties biliopancreàtiques. Sanjurjo ha explicat aquí a Catalunya Informació el gran benefici per al territori que suposarà poder fer més d'un miler de ressonàncies a l'any, sobretot pel que fa a evitar desplaçaments i alleugerir les llistes d'espera d'intervencions quirúrgiques.
Nosaltres calculem aproximadament que podrem arribar a fer unes 1.000-1.200 exploracions anuals. Probablement el fet de tenir la ressonància aquí incrementarà el seu ús, permetrà arribar als diagnòstics d'una manera molt més ràpida, evitant les llistes d'espera i, per tant, els tractaments necessaris, sobretot en patologia traumatològica o neurològica o de malalties biliars i pancreàtiques, d'una forma més ràpida. Per tant, és un avantatge per la població del nostre territori, dels dos Pallars, que fins ara no tenien.
Durant els propers mesos i fins que no s'instal·li l'aparell de forma definitiva, la prova diagnòstica es realitzarà amb una unitat mòbil.
Disposarem d'una unitat mòbil que col·locarem a darrere de l'hospital, a la plaça del Doctor Pasqual, i la tindrem una setmana al mes fins que no tinguem l'aparell fixe definitiu instal·lat dins de l'hospital.
Una instal·lació fixa de l'aparell que es preveu per al 2024.
Una nova tecnologia aplicada als tractaments fitosanitaris permet reduir l'ús del coure i el seu impacte en el medi ambient. Ja se n'han fet proves sobre algunes vinyes afectades pel mildiu, amb resultats, ens diuen, que prometedors. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Qui promou aquesta investigació i com és aquesta nova tecnologia?
Mira, es tracta d'una investigació que està fent el Centre Tecnològic Eurecat dins del programa europeu Copper Replace. S'han desenvolupat unes microcàpsules biodegradables que són les que incorporen la formulació necessària en els tractaments i que incrementen l'efectivitat del producte. L'ús d'aquesta tecnologia permet disminuir molt la quantitat de coure i d'aigua que es fa servir en tots aquests tractaments. Ho explicava el Ricard García Valls, que és el director de Tecnologia Química d'Eurecat.
Mitjançant aquesta tecnologia disminuïm la contaminació en sòls i en aigües. Amb dosis optimitzades es pot arribar a reduir fins a un 20% el consum d'aigua i més d'un 25% el consum del coure utilitzat habitualment pel tractament del míldiu dintre de l'ús de la vinya.
La investigació tècnica l'ha liderada la Universitat Politècnica de Catalunya. Els resultats de les proves de camp són molt bons perquè demostren que els tractaments són igual d'efectius que els tradicionals, però tenen un impacte molt inferior sobre el medi, ja que redueixen la contaminació d'aqüífers i del sòl de les vinyes.
La nova formulació, que conté microcàpsules biodegradables, demostra tenir millor deposició sobre les fulles i, a més, dura més temps, com a mínim un 50% de millora en aquest paràmetre. A més, el coure que va al terra, al sòl fèrtil, és molt menys que amb la formulació estàndard.
A més de combatre el míldiu, la tecnologia es podria aplicar a altres tractaments. El projecte també ha creat nexes amb 26 entitats de 3 països diferents per l'intercanvi de coneixement.
A l'Anoia es vol evitar la despoblació rural amb el programa Tornem als Pobles. La manera és detectar les cases que estan buides perquè necessiten rehabilitació i crear cooperatives que tinguin unes condicions de finançament millors que les que ofereixen, per exemple, els bancs avui dia. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quant podria costar la rehabilitació de cada habitatge?
Uns 40 o 50 mil euros per habitatge, a unes condicions molt favorables que permetria tornar a portar vida a pobles que s'estan quedant sense habitants i sense comerç. Daniel Gutiérrez és conseller comarcal de Turisme i Programes Europeus.
El que estem treballant és una manera, un projecte que ens permeti trobar una eina de finançament per garantir que persones o que ja són veïns de fills d'aquests pobles o bé que persones que venen de fora i volen iniciar una vida en aquests municipis puguin trobar una eina de finançament per rehabilitar aquests habitatges que estan buits i quedar-se a viure.
I ho vol diferenciar d'altres iniciatives de repoblament.
No estem parlant de que una família, com són altres experiències, que una família que l'Ajuntament posa una casa i tu vens a viure aquí, no és el cas. No. El que estem buscant és propietat que tenen ara mateix aquests immobles buits que s'estan degradant, que no tenen el diner suficient per rehabilitar-los, hi ha famílies que poden estar interessades en ocupar aquests espais. Per tant, el que estem buscant és aquesta eina de finançament que ajudi a la rehabilitació i a que una família pugui fer l'obra, rehabilitar i venir a viure.
De moment el que hi ha és un pla pilot a 4 municipis, Copons, Miralles, La Llacuna i Sant Martí de Tous. Es vol detectar si aquesta iniciativa tindria acceptació abans d'estendre-ho a tota la comarca.
I es posa la lupa sobre Sant Martí de Tous, el cas concret d'aquí. Què hi passa?
Sí, la realitat de Tous és que molts joves han marxat i ja fa temps que s'hi treballa, com ens ha explicat l'alcalde David Alquézar.
De vegades, i això ho hem viscut al llarg dels últims 30 anys, és que hi ha generacions que s'han perdut senceres, que han nascut al poble, que s'han criat a casa dels seus pares, perquè a l'hora de formar una família han hagut de marxar. I ha marxat tota una generació sencera. Clar, aleshores, el que hem de generar són polítiques que ens facin atractius a l'hora de fer aquest projecte vital, no?
Hi ha força cases buides.
D'un parc de 500 cases, Sant Martí de Tous en té entre 50 i 70 cases buides. Són cases velles, diguem, de gent gran, d'avis, que quan aquests traspassen o van a la residència, doncs queden buides. I les famílies, fins ara, doncs no les han rehabilitat o les han mantingut en propietat, però tampoc les posen en lloguer.
Caldrà veure al llarg del 2023 si aquest projecte de cooperatives del Consell Comarcal de l'Anoia i de la Diputació de Barcelona té acceptació i ho fan per mitjà d'enquestes i estudis.
La Terra Alta aposta per una innovadora eina per potenciar el turisme a la comarca. Una gincama digital per descobrir, jugant, el patrimoni dels 6 pobles on la taxa de turisme és més baixa en aquests moments. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
I avui t'has passat el matí anant d'un costat a l'altre de la Fatarella mirant de resoldre els enigmes d'un joc guiat pel teu mòbil.
I només arribar m'he trobat en la família amb què jugaré i un cartell amb un codi QR. Ho he escanejat, música d'ambientació... I ja estem geolocalitzats. Tots plegats ens convertim en cavallers templers del segle XIV disposats a complir amb la missió que se'ns assigna.
Estem buscant un tresor i aquest tresor hem d'anar a buscar el rector, que és qui sap on està i què ens dirà on està. Però resulta que l'han detingut i nosaltres com a cavallers hem d'anar a buscar aquest tresor.
Us heu de dirigir a la seva seu, al carrer de Sant Andreu, a la casa anomenada Cal Sant.
Cal Sant va ser l'edifici del comanador de l'ordre del temple a la Fatarella i allà llegim la primera pregunta.
Quantes torres té el temple que custodiem?
La canalla descobreix mirant el mòbil que els templers custodiaven el temple de Salomó, a Jerusalem, i a Cal Sant encara hi ha una picaporta amb la seua forma que s'hi usueja la resposta. Ara l'han de trobar.
És aquí, és aquí.
La porta!
Aquí està.
Així l'Eloi, la Lina, l'Anna i la Blanca recorren la Fatarella cercant vestigis històrics imprescindibles per respondre a les preguntes. Hem jugat i hem après. Begoña, la mare de les xiquetes, llegeix l'última pregunta. Toca observar l'entorn.
El tresor no és d'or, però amb ell s'aconsegueix un producte que brilla tant com el sol. És el major orgull de la Fatarella. El tresor és un fruit...
Ajuda, ja què és? Són ametllers.
Ah. Segur? Jo crec que són oliver.
També hi ha vinya.
També veig olivers, jo.
Oliva? Doncs pues hem de provar si surt oliva, a veure, Eloi. Sí. I amb aquesta música i tot, Eloi, aquí ja podem ballar fins i tot,
Missió completa. Al casal del poble recollim una bossa de regal on podem consultar els principals productors agroalimentaris de la Terra Alta i en cada poble una història. Ramon Rius és tècnic de turisme del Consell Comarcal de la Terra Alta.
Cada història té un context històric diferent al·ludint a les particularitats de cada municipi. És a dir, que a la Fatarella doncs, parlem de l'època de Pere el Cerimoniós, d'un confessor que tenia el rei Pere el Cerimoniós, a Vilalba el pas dels temples, a Caseres de la història dels càtars...
De moment trobem visites gamificades a 6 pobles. La idea és estendre-ho als 12 municipis de la comarca.
2 minuts i arribarem a 3:15. Com es feia la previsió del temps al segle XIX al Pirineu? O quins recursos utilitzaven els pagesos per allunyar les tempestes i el mal temps? Doncs són algunes curiositats que es poden descobrir en una nova exposició sobre meteorologia popular que s'acaba d'estrenar a l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. És una mostra plena de sorpreses i curiositats perquè explica com s'ho feien al Pirineu per preveure quin temps faria, però no només això, també descobrim com intentaven protegir-se de llamps i tempestes o fins i tot fer canviar el temps amb trucs, ofrenes i pregàries.
O sigui, el folklore, creences, costums, tradicions referents a com enteníem el clima i també el cel nocturn, Pallars i Pirineu en general.
La Júlia Carreras és organitzadora d'aquesta mostra que relaciona la meteorologia amb les formes de vida local. La religió hi tenia un paper clau, per exemple, quan hi havia sequera es feien pregàries i processons, però també submergien els sants i les verges, com explica el comissari de la mostra, Jordi Abella.
Agafar una imatge i mullar-la al riu, no? Ficar-la i ficar-la sencera al riu perquè agafés aigua i aquesta aigua és la que després portaria els núvols, no?
L'exposició posa el focus en l'observació del paisatge o fins i tot dels animals que també s'utilitzaven per preveure el temps.
Vas veient que els últims estudis, en alguns casos, diuen que realment el comportament d'algunes espècies animals en marquen els canvis de temps. És a dir, que moltes d'aquestes observacions potser no són tan màgiques o com ens podem pensar, sinó que són fruit d'una observació del paisatge.
També es parla de la influència de la lluna o dels amulets, com una pedra que era capaç d'esquivar els llamps de les tempestes. La mostra a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu estarà oberta fins al mes de maig.
L'expansió d'animals exòtics amoïna el territori fa temps que en parlem. Ara és el cas de les cotorres, que sovint veiem en molts parcs urbans. A l'Alt Empordà cada vegada n'hi ha més i des del Consell Comarcal proposen coordinar un pla conjunt amb els ajuntaments per reduir-ne el nombre. Fèlix, en quines poblacions n'hi ha més?
A veure, sobretot n'hi ha a Figueres, a Castelló d'Empúries, a la zona d'Empúria Brava, i a Roses, però també n'han trobat a Palau-saverdera, Peralada, a Vila-sacra o Sant Pere Pescador. L'acció prioritària seria treure aquests nius de branques dels arbres, alguns de grans dimensions i amb diferents cavitats, que pesen entre 70 i 80 quilos, però n'han trobat alguns que pesen fins a 200 quilos.
Escolta'm, i sabem quantes n'hi ha de cotorres?
Aproximadament sí. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, recordem-ho, van encarregar un informe del qual ara ja sabem els primers resultats. Estem parlant d'exemplars de la cotorra argentina i han calculat que n'hi ha uns 500, el doble que l'any 2017. Han trobat nius en una desena de municipis, la majoria en espais públics i sobretot en palmeres. S'expandeix ràpid i d'aquí que proposin un pla de captures i retirada dels nius, com ha detallat la consellera comarcal de Medi Ambient a l'Alt Empordà, Anna Palet.
Sí, ara no estem en un estat alarmant, però tenint en compte la velocitat de què crien, tenint en compte també el seu grau d'adaptació, vam preveure que en un futur no gaire llunyà ens crearíem...
Es crearien problemes, acaba dient. I a Figueres és on tenen les colònies més estables i disposen d'aliment, sobretot a la zona del Parc Bosc. Però també estan començant a colonitzar espais forestals i de la ribera a la zona del riu Muga, Empúria Brava. Palet creu que, si no es fa ara, cada vegada serà més difícil d'actuar.
Ara estem en un moment que podem accedir a aquests nius, perquè estan en palmeres, estan en llocs accessibles. Si s'expandeixen, ens trobarem que faran nius en zones que potser no hi podrem accedir, sigui perquè el lloc és molt alt o sigui perquè són zones privades, que això també pot passar. Llavors, ara estem en un bon punt per actuar.
La cotorra argentina va començar a colonitzar Europa a principis dels 70, va arribar a Barcelona i des d'aquí s'ha anat expandint pel territori. Està inclòs el catàleg d'espècies exòtiques invasores.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Arrenca una intervenció que ha de durar 3 anys per restaurar el claustre gòtic del Reial Monestir de Santes Creus a l'Alt Camp. S'invertiran més de 3 milions i mig d'euros per millorar la conservació d'un espai excepcional per la seva magnitud i la seva riquesa escultòrica. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què hi faran exactament?
Doncs l'objectiu bàsic és mirar de resoldre les patologies més importants que té aquest claustre, que es va començar a construir l'any 1313 sota el patrocini del rei Jaume el Just i la reina Blanca d'Anjou. El tècnic de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Josep Maria Montaner, ens ha explicat que els problemes principals tenen a veure amb les filtracions de l'aigua i les humitats. També ens ha concretat quines fases tindrà la intervenció.
Primerament, aixecar les cobertes, per poder veure en quin estat es troben, arreglar-les, impermeabilitzar, arreglar els drenatges d'aigua que tenim i després tornar a tancar. Això serà una feina llarga i aquesta serà la fase principal. Després ve la fase de recuperar i restaurar la part escultòrica.
Cal tenir present que aquest projecte té un preu molt elevat. Estem parlant de més de 3 milions i mig d'euros. La Generalitat finançarà més de 2 milions i la Fundació La Caixa, a través del programa Temps de Gòtic, hi aportarà 1 milió i mig.
I quines particularitats té aquest claustre?
A veure, el claustre major de Santes Creus s'allunya dels preceptes de senzillesa i austeritat que eren propis dels monjos cistercencs. Montaner diu que es tracta d'un claustre excepcional.
És excepcional per dos motius. Primer, per la majestuositat que té, és, arquitectònicament és molt potent, és alt, té unes grans dimensions i, a banda, té una potència escultòrica molt, molt, molt gran. La factura dels capitells, de les finestres ogivals, és una factura tècnicament molt, molt ben feta, però, a banda, té una riquesa escultòrica dels temes, de la simbologia, molt potent.
Penseu que el claustre major, a més, s'ha convertit en una necròpolis nobiliària gràcies als privilegis i vincles que van mantenir el monestir amb un ampli sector de la noblesa catalana.
Escolta, mentre durin els treballs de restauració, la pregunta és, es podrà seguir visitant el monestir?
Doncs sí, seguirà obert, això és important, no m'havien recordat de dir-t'ho. Les visites s'adaptaran a l'evolució de la intervenció.
Segmentaritzem el claustre perquè sempre sigui visitable almenys una part i després anem treballant de manera que els visitants puguin continuar veient el claustre. A banda, també fem una petita intervenció expositiva, hi ha un mòdul expositiu que amb un audiovisual explica una mica les característiques principals del claustre major del monestir de Santes Creus i una mica les obres que estem duent a terme perquè el visitant vegi que s'hi està fent.
A més, no descarten fer altres accions relacionades amb la divulgació del procés de restauració per mostrar a tots els curiosos quines seran les feines dels tècnics que treballin durant els pròxims 3 anys en una de les joies medievals del país.
Doncs justament els recintes medievals de la Capella de Santa Àgata i la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona són alguns dels espais que ocuparà una nova edició del Festival Llums d'Antiga. Barcelona, Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. La cinquena edició del Festival Llums d'Antiga es farà, a més d'aquests dos espais que heu comentat, també al monestir de Sant Pau del Camp, on avui s'ha fet precisament la roda de premsa de presentació. Es faran un total de 6 concerts entre el 12 d'abril i el 5 de maig i comptarà amb la presència de destacats especialistes en l'àmbit de la música antiga. Tindrà un pes important aquest any la figura del compositor Carlo Gesualdo i la Gran Chapelle d'Albert Recasens que obrirà demà el festival. El director de l'Auditori, Robert Brufau, ha explicat, ha volgut destacar que aquesta cinquena edició del certamen reflecteix la riquesa i vitalitat actual del món coral a Catalunya i d'aquí ha dit que compti amb un total de 4 formacions professionals d'una gran qualitat com el Cor Cererols o el Cor Francesc Valls i Cantoria. El director del Cor Cererols, Marc Díaz, ha parlat de la peça que interpretarà per primer cop el 18 d'abril a la Basílica de Sant Just i Pastor.
El de Morales, el de Francisco Guerrero i el de Tomás José Victoria. I en aquest cas nosaltres ens encarreguem d'interpretar el segon d'aquests requiems, el de Francisco Guerrero, que segurament un dels atractius és que és dels menys programats i dels menys coneguts, però no per això menys important, de menys qualitat que els altres dos.
El director de l'Auditori, Robert Brufau, ha afegit que els programes dels concerts inclouen des de l'obra de Joan Pau Pujol fins a 3 grans rèquiems, com són el de Morales, Victoria i Guerrero, essent aquests 3 últims els atractius principals de l'edició d'aquest any.
L'expropietari del mític bar Pinocho de Barcelona de la Boqueria, Joan Baiena, ha mort aquest matí als 89 anys. La mort de Baiena arriba un mes i mig després del polèmic traspàs d'aquest emblemàtic establiment de la Boqueria. Va tancar de manera sobtada a mitjans de febrer, poc després que jubilés el titular, conegut popularment com a Juanito. Actualment estava en litigi per la propietat del nom del bar que durant una setmana es va continuar portant el seu nebot. L'alcaldessa de Barcelona, de Colau, l'ha recordat així.
Barcelona no l'oblidarà. Va rebre la medalla de la ciutat i sobretot recordarem sempre el seu somriure, el seu carisma, la seva extremada amabilitat i la passió pel que feia.
El bar Pinocho va obrir el 1940 com a negoci familiar i va ser pioner en el menjar cuinat. Joan Baiena va estar darrere de la barra 75 anys, des que en tenia, de fet, només 14. I encara abans dels esports, dues coses més. D'una banda, que l'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'exregidor de Santa Susana, Josep Lluís Molero, d'un delicte d'abús sexual a una dona de 24 anys durant un viatge a la capital espanyola l'any 2018. El tribunal considera que els fets no estan prou acreditats entitats i que Guanyem Badalona portarà l'activista Marcel Vivet com a número 3 de la candidatura a les eleccions municipals del maig, malgrat que està inhabilitat per una condemna judicial. La llista que encapçala l'alcaldessa Dolors Sabater vol visibilitzar així la seva lluita contra la repressió al moviment independentista. Marcel Vivet va ser condemnat a 3 anys d'inhabilitació pels incidents durant una manifestació a Barcelona l'any 2018. La condemna impedeix que pugui ser elegit per un càrrec públic com el, per exemple mateix, de regidor municipal.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. De seguida parlem d'handbol, però abans hem de fer-nos ressò de la comunicació que ha fet el Barça res fa uns minuts. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. El club ha informat que dilluns vinent, dia 11, dilluns vinent a les 11, el president Joan Laporta farà una roda de premsa, molt esperada, per cert, per donar explicacions sobre el cas Negreira. Serà l'auditori 1899 del Camp Nou.
Doncs ja hi podem pujar de peus, que probablement la podem fer en directe a Catalunya Informació.
Per descomptat.
Ara sí, parlem d'handbol, perquè el Granollers se'n rep avui el Flensburg alemany en el duel d'anada dels quarts de final de la Lliga Europea d'handbol.
Serà 3:15. L'entrenador dels vallesans, Antonio Rama, considera molt especial el partit donat al potencial de l'adversari.
Sent conscients de la dificultat, que és un equip que té moltíssima capacitat de llançament, els extrems són capaços de fer-te gol des de la cantonada, pràcticament, moltíssima contundència defensiva.
Encara en handbol, fa uns minuts que s'ha fet el sorteig de la fase final de la Copa del Rei, que jugarà Santander del 5 al 7 de maig. Els aparellaments de quarts de final han quedat així: Barça-Torrelavega, Guadalajara-Lleó, Logroño-Cangas i Blendio-Sinfín-Recoletas-Valladolid.
En futbol, l'Espanyol lluitarà fins al final en els 10 partits que queden.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans del club el golejador danès de l'equip, Martin Braithwaite.
Eren 10 jornades i... Ahora es el momento de ganar, hay que ganar para cambiar esta situación. Yo veo el equipo trabajando muy muy bien, pero es verdad, ahora es importante de ganar.
La primera oportunidad para sumar los 3 puntos que tendrá el equipo será dissabte al Camp del Betis.
Sí, sí, partido difícil, pero hemos ganado la última vez contra ellos y tenemos el mismo ambición en este partido, vamos ahí para ganar.
Mentrestant, el Barça és més a prop del títol de Lliga. Els blaugranes van empatar 0 amb el Girona, però sumen un punt més que els deixa més a prop de proclamar-se campions.
I és que, tot i que l'equip no va poder donar un cop definitiu a la Lliga, va sumar un punt que l'allunya encara més del Madrid, que ja és a 13 punts. L'entrenador del Barça, Xavi, parlava d'oportunitat perduda, si bé volia ser moderadament optimista.
Si pensem només en el partit d'avui, jo crec que hem perdut 2 punts. És una oportunitat perduda. I ja vaig dir ahir que no podíem fallar i hem fallat. Hem de ser autocrítics i millorar. Però l'altra lectura és com estem a 13 punts, crec que ho haguéssim signat tots després de l'eliminació de Champions. Inclús a principi de temporada està a 13 punts en una lliga que jo crec que li hem de donar més valor en general, no?
De la seva banda, Alejandro Valde, jugador del Barça, demana tranquil·litat i posa en valor els 13 punts de distància amb els blancs.
Bueno, sabem que això és molt llarg, que encara queden molts partits, com ha dit, però bueno, sí que hem de tindre tranquil·litat, que al final avui... Hem empatat, però és un punt més. Estem a 13 i que ho donarem tot fins al final.
Ara queden 10 partits per acabar la Lliga. La pròxima jornada el Barça jugarà a Getafe. També en futbol, la Junta Electoral de l'Europa ha validat aquest matí tots els avals dels dos candidats a la presidència del club graciec, Víctor Martínez i Héctor Ibar. Hi haurà eleccions, doncs, el dia 23. I avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística a Antalya, Turquia, amb la competició masculina. L'equip espanyol, un dels que hi és Tierno Diallo, de la Giva de Manresa.
Muy contento con la convocatoria. Los objetivos en un principio pues serían intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Ya que no tenemos final de equipos, sería todo el primer día, se darían los resultados, así que intentar hacer una buena competición y aportar el máximo.
En bàsquet, la barcelonina Txell Alarcón, de 19 anys i 1,76 m d'altura, base del CaixaBank Araski, de la Lliga Femenina, ha estat elegida en tercera ronda, 8a posició del draft de la Women NBA per Washington Mystics. És la tercera jugadora catalana elegida al draft de la Lliga Nord-Americana.
I acabarem de nou amb futbol, ubicats a Tarragona.
I és que el Nàstic celebra la coincidència de nou dels seus tres davanters que van poder tornar a jugar dissabte a la victòria de l'equip a Sabadell per motius diversos. tots tres no havien pogut actuar de manera conjunta, no havien pogut actuar en el mateix partit o jugar al mateix partit des de feia un mes i mig. A Sabadell, però, l'equip va poder comptar amb tots tres, Guillermo Fernández, Pablo Fernández i Andrei Lupo. Ara a Tarragona fan vots perquè tots tres puguin acabar la temporada en actiu. El primer partit en què van jugar junts va ser a la setena jornada contra el Múrcia. A partir de llavors van començar els problemes que van interrompre la coincidència. El Nàstic és ara novè a la classificació a 8 punts dels llocs de lluita per l'ascens. La situació del filial, en canvi, és més delicada. L'equip està virtualment fora de les posicions de play-off després de l'empat a 2 amb la Rapidenca.
No t'ho pots perdre. What am I now? What am
I now? What if I'm someone I don't want to run? Un dels concursants més aclamats de la primera edició d'Eufòria, el Pedro, per interpretacions com aquesta de Falling, de Harry Styles, ofereix aquest vespre el seu primer concert en solitari. Serà a l'escenari del Teatre Condal de Barcelona i estarà acompanyat a la guitarra de per Pau Romero, amb la col·laboració, per cert, de la Mariona Escoda i la Núria. Pedro farà versions com aquesta, també T'estimo, de Belén Aguilera. T'estimo quan em dibuixes les ales i fas que voli més a prop del cel. Pedro da Costa avui al Condal i pròximament a punt ja preparant el seu nou disc.